Espai de memòria. Carrer Sant Roc. Bombardejos de la ciutat. Aquest carrer és un espai de memòria dels bombardejos que durant la Guerra Civil va patir la població de Castelló i un homenatge a les víctimes injustament silenciades i oblidades durant la dictadura franquista i posteriorment. En la Guerra Civil Espanyola es posà en pràctica de forma generalitzada el bombardeig de ciutats i de la població civil. Es van provar les noves possibilitats destructives dels últims avenços aeronàutics per part d'Alemanya i d'Itàlia, aliats de Franco, les quals van sembrar el terror en la rereguarda de l'enemic. El primer bombardeig sobre la ciutat de Castelló, efectuat pel creuer Baleares el 23 de març del 1937, va caure de forma indiscriminada sobre una població civil despreventada en estat d'indefensió. Va durar vora 4 hores. El balanç total va ser de 34 persones ferides i de 9 víctimes mortals, i va afectar diversos carrers de cap a cap de la ciutat, així com també a aquest. En aquells moments, les autoritats no disposaven de cap sistema de detecció i d'avís de bombardejos, ni d'artilleria aèria ni de costa. Aquest fet serà difícil d'oblidar per les conseqüències de mort i destrucció. A partir d'aquest bombardeig, l'espai bèl·lic s'instal·larà a la ciutat. Durant els anys 1937 i 1938, Castelló serà bombardejada per l'aviació italiana, establida a la base de Mallorca, i per l'aviació alemanya, a càrrec de la Legió Condor. Els bombardejos dels mesos d'abril i maig de 1938 seran devastadors. Provocaran més d'un centenar de víctimes i afectaran pràcticament tota la ciutat. Un total de 44 bombardejos serà el balanç total. 40 de l'exèrcit franquista i 4 de l'aviació republicana. S'han comptabilitzat un total de 154 víctimes mortals contrastades fins ara, entre elles 24 joves i xiquets, així com de 10 a 15 casos de morts violentes dubtoses. Milers de persones van ser evacuades, 629 cases foren destruïdes i 605 danyades. Els danys materials van ser importants i afectaren els habitatges particulars i tot tipus d'edificis, tant privats com públics. Escoles, hospitals, casernes, palaus, estacions, esglésies, llocs d'esbarjo, el Parc Ribalta, la plaça de Bous, la presó provincial. En aquest context, va ser urgent organitzar la defensa de la població per part de les autoritats de la Segona República. L'impuls en la construcció de refugis antiaeris fou a partir del primer bombardeig i, en primera instància, es van habilitar els soterranis de les cases. La Junta de Defensa Passiva va crear un impost i les autoritats van recórrer a l'ajuda de la població per a la seua construcció. Es va projectar la construcció d'uns 200 refugis públics, però a la caiguda de Castelló a mans de l'exèrcit franquista en 1938, tan sols hi havia 43, perquè la manca de recursos va paralitzar les propostes inicials. A més dels refugis públics, se'n van fer uns 300 de privats, construïts pels mateixos veïns. Eren galeries subterrànies de terra, excepte 7 que es van fer de formigó armat. En la seua construcció van participar tant homes com dones i fins i tot van ajudar els xiquets. Tenien una capacitat d'entre 20 i 150 persones. Els refugis públics estaven preparats per a rebre més persones, inclús fins a 1.000. Al Grau, els refugis que es van construir eren superficials per les condicions del terreny i l'elevat nivell de l'aigua. En un principi, el senyal d'alarma d'avís de bombardeig eren els tocs de les campanes de la torre campanar El Fadrí, més cotxes amb campanes, fins que es va instal·lar dalt d'aquest campanar una dependència permanent de carabiners amb una sirena per a la vigilància aèria. En els bombardejos, el principal problema eren les aglomeracions per a entrar als refugis. Per això es va crear una guàrdia de vigilància. L'interior dels refugis s'il·luminava amb cresols i ciris. Disposaven de bancs d'obra i, de vegades, de prestatgeries. Però estava prohibit passar la nit allí. Si bé, al final de la guerra, quan els bombardejos eren seguits, algunes persones hi pernoctaven. Les autoritats republicanes van comptar amb la col·laboració de milers de persones. L'esforç humà i econòmic va ser gran, però limitat pels recursos, especialment a partir de mitjan 1938, quan la derrota semblava inevitable.